Emmanuel Taban és un prestigiós pneumòleg que des de Sud-àfrica fa un servei actualment a la medicina i a la societat als seus 45 anys d'edat. La seva història seria ben normal, la d'un home format en la medicina i en la vida, si no fos perquè la seva situació actual és fruit de la superació d'entrebancs desesperats, diríem que desesperadíssims, que van posar en joc la seva vida a partir de l'any 1994, quan va iniciar un viatge amb només 16 anys que va posar davant d'ell tota mena de perills. Va haver de deixar el seu país, el Sudan, fortament castigat ara fa 28 anys per la guerra. Gràcies a la generositat de moltes persones, la majoria desconegudes per aquell jove, va anar avançant cap al sud i va passar per Etiòpia, Kènia, Tanzània, Moçambic i Zimbàbue, fins que va arribar a Sud-àfrica. Allà, amb l'ajuda dels missioners combonians, Emmanuel Taban va aconseguir fer realitat el seu somni i es va convertir en el que és ara, un pneumòleg de reconegut prestigi. La seva història és, en aquests 28 anys, un exemple d'amor a Déu, a la vida i als altres, malgrat que va haver de patir l'extrema pobresa, ja des de petit a Juba i al Sudan, però també el racisme i la xenofòbia. L'èpic viatge d'aquest refugiat sud-sudanès està recollit i explicat en primera persona en el llibre El chico que nunca se rindió, un treball que acaba de publicar l'editorial Mundo Negro. És un goig comptar avui amb la seva presència a Ràdio Estel, gràcies a la col·laboració de l'editorial Mundo Negro, del seu director, el combonià Jaume Calvera, i també del traductor del llibre, que també farà ara la traducció, en aquest cas al castellà, Jaime Álvarez. El saludem ja, doctor Emmanuel Taban. Bona tarda, good afternoon.
Good afternoon, and thank you to the listeners.
Com definiria vostè aquest viatge de migració desesperada i de refugi? Potser és un recorregut de la foscor a la llum en aquesta vida?
La vida en sí misma es un viaje y como todo viaje necesita un propósito. En mi caso puedo decir que en ese viaje podría haber ocurrido cualquier cosa, pero sí, ciertamente fue un viaje desde la desesperación hacia una vida con un propósito.
En els primers capítols, vostè ja explica el difícil context personal, familiar i social que vivia al Sudan entre la segona meitat dels anys 80 i principis del 90 del segle passat. El divorci dels pares, les dificultats de la mare per sostenir econòmicament vostè i els seus germans, els altres fills, les dures condicions en què vivia a nivell higiènic i material, la violència que va veure i va patir i les dificultats per estudiar, fins i tot malgrat les seves bones capacitats que sabem que té, només són una mostra del que vostè va viure de nen i d'adolescent. Què va aprendre vostè, doctor Emmanuel Taban, d'aquells primers anys de la seva vida?
What I've learned that people sometimes
en els primers anys de mi vida acceptàvem les coses tal i com eren, aunque eren inacceptables. Todos en la aldea vivíamos esas mismas circunstancias y nos vimos obligados a aceptar esa situación de impotencia como algo normal. Pero hoy en día veo que eran unas circunstancias inhumanas, que nos faltaba de todo y no puedo considerarlos como una vida normal en la que cualquier ser humano pueda crecer.
Seguim parlant amb Emmanuel Taban, pneumòleg del Sudan del Sud, però resident a Sud-àfrica actualment. El 1994, després de moltes dificultats i enmig de la desesperació, vostè comença aquesta incerta aventura, un viatge buscant refugi. Com és l'inici d'aquesta emigració?
El inicio de este viaje tuvo lugar porque me arrestaron. Las fuerzas gubernamentales sospecharon de mí como si fuera un espía. Y bueno, pues fui torturado y en este proceso me convertí temporalmente al Islam. Y el ejército del norte me llevó al noreste del país a una escuela coránica. Y así es como todo empezó.
Després d'aquest inici, tot va continuar. El segrest i la tortura, el bloqueig a Asmara, per exemple, l'amenaça de lladres i de serps. Una acollida amb els combonians i els estudis de medicina van conviure entre algunes llums d'esperança i moltes foscors durant aquest viatge que vostè va anar fent. En quins moments, si recorda breument, va veure la seva vida en perill?
Yeah, in my life, unfortunately,
sí, ciertamente en mi vida me he enfrentado a muchos peligros y sobre todo diría que estos peligros vienen sobre todo de las personas. En África yo temo más a las personas en algunas ocasiones que a los animales. Para mí las personas a veces han supuesto más peligro que los animales salvajes. Pero es cierto que también en este camino me he encontrado con gente muy buena y un ejemplo de ellos son los misioneros congonianos que me han ayudado a lo largo de este trayecto y gracias a ellos pues creo que hay gente buena en el mundo.
Doctor Emmanuel Taban, hi ha, enmig de la desesperació que vostè patia, moments d'ànims, d'encoratjament i d'esperança, per exemple, quan una religiosa, la germana Els, li posa en contacte amb el bisbe responsable de Càritas Eritrea amb una carta de presentació. Podem dir que aquests gestos de caritat cap a vostè, començant per aquest, amb l'ajuda de Déu i de la pregària, van ser la clau perquè vostè continués endavant en aquest viatge?
The good thing about what
lo interesante que nos cuenta la intervención de la hermana Els en mi viaje es que su ayuda fue un resultado de un fracaso anterior, puesto que yo, antes de encontrarme con ella, había intentado entrar en Kenia y no fue posible y tuve que regresar de nuevo a Eritrea y a Etiopía, donde estuve una temporada como niño de la calle, durmiendo en la calle. Y fue en ese regreso a Asmara cuando me encontré con la hermana. Y a partir de ahí, pues las cosas empezaron a solucionarse. Y esta es la lección que me enseña todo esto, es que nunca debemos de rendirnos. Siempre hay una luz al final del túnel. Y Dios no quiere que nos demos por vencidos. Si quiere que alcancemos ese propósito, ese sueño que tiene para nuestra vida. Eso sí, Dios trabaja, Dios nos ayuda si nosotros trabajamos. Si nosotros ponemos manos a la obra, Él nos ayuda. Pero si nos cruzamos de brazos, Él no nos puede ayudar.
D'això que ens explica el doctor Emmanuel Taban dona títol, no?, a aquesta història explicada en el llibre El Chico que nunca se rindió. Què va representar la seva etapa a Kènia amb tots els perills que vostè va patir abans de la continuació del viatge fins a Sud-àfrica?
Well, in Kenya,
en Kenia, cuando llegué, me encontré con un tío que tengo allí, un pariente, y me alojó en su casa. Pero él me rechazó. Estuve un tiempo en su casa y ya me dijo que era momento de salir. Y fue gracias a una lata de Coca-Cola en la que yo leí que había sido fabricada en Sudáfrica que tomé la decisión de salir de Kenia e iniciar la segunda parte de mi viaje rumbo a Sudáfrica. Así que si no hubiera habido ese primer rechazo, jamás habría llegado a Sudáfrica. Así que pues todo en nuestro camino tiene un sentido.
Encara que de vegades no s'entengui aquest sentit. Doctor Emmanuel Taban, què destacaria concretament del que va ser després la seva arribada a Johannesburg, descrita en el llibre com l'entrada en una nova dimensió d'incertesa? És a dir, arriba a Sud-àfrica, però després venen moltes incerteses, molts dubtes.
Lo interesante de nuestra vida, de nuestro mundo, es que si supiéramos siempre lo que pasa mañana, pues no habría sorpresa hacia lo grande que es la vida. Y eso es lo que pasó conmigo cuando llegué a Johannesburgo. No sabía lo que me deparaba el futuro y, bueno, pues descubrí poco a poco que era algo grande.
Finalment, després de la seva persistència, vostè reprèn els estudis i desenvolupa després tot l'itinerari universitari de medicina. Què destacaria d'aquella etapa? També després d'una tramitació del que va ser el reconeixement de refugiat.
Well, I think medicine was my purpose in life.
Este momento del estudio y la elección de la medicina fue como materializar el propósito que Dios había puesto en mi vida y esa confirmación de que era lo que Dios quería para mí. Pero solo esto podía ocurrir añadiendo yo pues mi determinación, mi pasión y mi constancia. Hoy en día puedo decir que había nacido para ser médico y que Dios había plantado esa semilla en mi corazón.
Entre molts noms, en aquest llibre, El Chico que nunca se rindió, el mateix autor i autobiògraf Emmanuel Taban esmenta el d'un comunià, Joe Sandry. Què representa per a vostè aquesta figura, la del comunià Joe Sandry, que per cert després va ser bisbe?
Él representa para mí el padre que nunca tuve, un mentor, un acompañante en el camino y un padre espiritual.
Efectivament, Emmanuel Tavant no va conèixer gairebé el seu pare, va tenir referències d'ell, però el va veure molt poc i moltes vegades aquesta figura queda, com ell deia, substituïda. Els estudis de medicina tampoc van ser fàcils, va experimentar la pèrdua de les seves pertinences en algun moment, l'aïllament i la manca de ganes de fer amics i de fer vida social, però finalment es va graduar en medicina. Potser va ser un dels moments més satisfactoris, aquest, el de la graduació, i més lluminosos de la seva vida?
Ciertamente, todo el éxito que alcanzamos en la vida implica sacrificios, sudor y dolor. Y para mí, pues la graduación en medicina fue esa victoria que daba sentido a todo ese sufrimiento anterior. Y esa victoria hizo que esos sufrimientos pasados se fueran olvidando. La vida nunca es fácil, pero lo importante es que nos centremos en ese objetivo, en esa llamada, en ese propósito que tenemos.
Un altre nom, el de Lin Lin, la seva companya de Birmània, que va conèixer durant els estudis universitaris i amb la qual, tot i que van tenir una relació afectiva, no es va casar entre l'oposició de la família d'ella i també enmig de la seva decisió important que havia de prendre, la de quedar-se a Sud-àfrica. Què representa Lin Lin?
Lin Lin, was my first
Lin Lin fue mi primera novia cuando estuve en Sudáfrica, en la universidad. Y bueno, lamentablemente la diferencia de religión, la diferencia de raza fue un problema en nuestra relación y no pudo afianzarse, pero puedo decir que fue una mujer maravillosa.
Com va ser després, un cop situat a Sud-àfrica, el seu retorn, o retorns, en plural, temporals a Sudan del Sud, amb el retrobament amb la seva família, algunes novetats tristes, com la mort del seu germà, i altres vivències també a nivell professional? Era una mica com tornar a la realitat.
La situació que encontré quan regressé a Sudan del Sud fue triste. Ciertamente, porque había muerto mi hermano y fui a su funeral, y ese sentimiento de pérdida de mi hermano pues era la causa de la tristeza. Pero al ver también las circunstancias del lugar, mi tristeza aumentó, puesto que vi las circunstancias en las que vivía mi pueblo, la gente, muy parecidas, si no iguales, a las que yo había dejado. Así que se juntaba la tristeza de la pérdida de un hermano y también de que ver que no había habido ningún cambio en mi zona de origen. Por eso hoy tengo la determinación de volver y ayudar a que la situación mejore.
Anem repassant una mica alguns episodis de la història de superació que ens explica Emmanuel Tavant, sud-sudanès, a partir d'un viatge que va fer des del 1994 fins a Sud-àfrica, una migració desesperada per trobar el seu lloc on refugiar-se. Finalment, Emmanuel Tavant es va casar amb Moteo, no sé si ho pronuncio bé, amb una festa que explica sempre a ell com un bonic record i li va fer pare de seguida. Com ha viscut el matrimoni i la condició d'espòs i de pare de família?
Como un buen católico y alguien que ha crecido también con los misioneros comunianos, me doy cuenta cómo una familia, la estructura familiar es algo fundamental en la vida. Y para mí, Moteo fue la mujer que hizo posible esa realidad y que hizo que nuestra vida como familia estuviera bien fundamentada. Para mí, ser un hombre casado es algo fundamental, es algo que trae estabilidad en mi vida y gracias a Moteo pues puedo vivir esa vocación del matrimonio y de la vida.
Doncs enhorabona per aquesta opció amb Moteo com a companya de viatge. Vostè diu, en el penúltim capítol del llibre, que les solucions als problemes de l'Àfrica passen segurament per deixar d'atribuir els seus problemes a Déu. Encara hi ha sensació de maledicció a l'Àfrica?
Siempre digo que si dejamos todo a Dios, las cosas no cambiarán. Como por ejemplo en Barcelona, el desarrollo que vemos pues se debe también al trabajo del hombre. El problema en África no es Dios, sino es la falta de destrezas que hay en su población, la falta de capacidad para construir, para desarrollar con las diferentes técnicas la situación en la que vivimos. Así que la pobreza es consecuencia de la gente, de que la crea la gente, la falta de actividad de la gente no es consecuencia de Dios, de que Dios sea injusto. Por eso yo creo que tenemos que centrarnos en desarrollar las destrezas en nuestra juventud, en formarles para que sean ellos mismos los que puedan desarrollar su pueblo y su hogar.
Avui ens ha acompanyat a l'entrevista Emmanuel Taban, autor del llibre El chico que nunca se rindió, on explica la seva història de migració desesperada des del 1994 i fins ara. I per acabar, recordem que en l'últim capítol, Emmanuel Taban explica que tota aquesta aventura dels seus primers 45 anys de vida és com la primera part d'un partit de futbol, diu. Ha assolit èxit, fins i tot un reconeixement, com a personatge africà de l'any 2021, i ha superat molts obstacles. Doctor Taban, vostè però recorda que no ha arribat encara a la meta final, a cap meta final. Com afronta ara la segona part d'aquest partit, el de la seva vida a Sud-àfrica?
Así como la primera parte de mi vida se centró en la supervivencia, puesto que tenía que conseguir comida y cubrir esas necesidades básicas que tenía, yo centro esta segunda parte de mi vida que acabo de comenzar en África y cómo podemos desarrollarla para que no se quede como está, sino que sea un poquito mejor. Y ahí está la diferencia entre lo que fue mi primera parte, una supervivencia, y lo que va a ser esta segunda, mejorar la situación, dejar el mundo y África un poquito mejor de la que me lo encontré. Es muy difícil, va a ser muy difícil, pero si lo conseguí en la primera parte, creo que va a ser posible también este sueño en mi segunda parte. Eso sí, con la ayuda de la comunidad internacional y de mucha gente que me rodea en Sud-àfrica i altres llocs.
Gran testimoni el que ens ha ofert Emmanuel Taban, metge, pneumòleg del Sudan del Sud, ara a Sud-àfrica, un viatge de supervivència i ara arriba aquesta segona part. Tots tenim la sensació que pot ser una vida més fàcil, però segur que tindrà dificultats. Gràcies, thank you very much, doctor Emmanuel Taban. Molt contents d'haver-lo tingut aquí amb nosaltres. Very happy you have been here. Gràcies per tot i gràcies també a Jaime Álvarez per la traducció. Adéu-siau, una abraçada.
And thank you so much, and thank you for the listeners, and I really appreciate the support of the Spanish people.
Muchas gracias, gracias a la audiencia, y muchísimas gracias por todo el apoyo de los oyentes.